És que l'Olivan tela, eh? Però bueno.
Què li ha fet Aspas, que no ho he vist?
Sí. Estan lluitant una pilota i la... l'empès quan estava fora del, no, del terreny
el,
de joc.
Tot el partit, i amb Carlos Pérez també, li ha fet falta l'agafa i tal, i no sé què. Però bueno, és igual, és el futbol, és el joc, i si l'àrbit no diu res, doncs endavant.
Quan s'afegirà, Joan, ho ha ensenyat el quart àrbitre?
No.
Perquè hem sobrat ja el 15 de la segona part de la pròrroga. Ui, compte, que fa jugada Carles Pérez pel Celta, prova el xut, a les mans de Joan García. Pilota per l'Espanyol, que guanya 3-1 i accedirà a vuitens de final.
3 d'afegit.
Vinga, ja se n'ha gastat mig, per tant en queden 2,5.
El Madrid a Càceres, de moment sense gols, Ballera.
Sí, jugant malament, eh? Per baix costa jugar, perquè la gespa no està bé. Ara ha vist la primera targeta groga un jugador del Cacereño, Manchón, però, en fi, es nota que els locals hi posen alguna cosa més que l'equip madridista, que de moment no ha tingut cap ocasió clara, clara, només un xut de Ceballos des de fora l'àrea que ha aturat el porter Moreno, el porter del Cacereño, tot ple, 15.000 persones a l'estadi del Cacereño, Cacereño 0, Real Madrid 0.
A Fontes ja ha dit 14, Mundet, són 13 al descans, no? Favorables sí, sí, al Girona.
Són 13, bàsquet Girona 41, Joventut de Badalona 28, recordem, ha arribat a guanyar de 16 al bàsquet Girona en aquesta primera part, salten els jugadors a pista, la segona part comença d'aquí a 4 minuts.
Correm a Cornellà al Prat.
El quart a l'eix, Hugo Mayo. Ha arribat fos a l'àrea a l'eix, després d'una bona passada de Nico, directament a les mans d'Hugo Mayo, era tan tubeta que l'ha tingut fàcil. 16,5 segona part de la pròrroga, 3-1. Festa a l'RCD Stadium. Està votant la gent que veu com el seu equip espera arribar ja als vuitens de Copa.
Home, tenint en compte el que havia de ser aquesta setmana i el que està sent de moment, aquest empat al derbi i aquesta victòria per accedir als vuitens de final, doncs molt contenta la parròquia blanc-i-blava.
Oh, i tant, sí, sí. I ara a rematar-ho, un partit importantíssim dissabte contra el Girona, pensaran. Intenta fer jugada ara el Celta, Vini la fa patar contra les cames de Javi Galán, és servei de porteria, menys d'un minut, això s'acabarà aquí. Diego Martínez està eufòric, Joan?
Sí, sí, sí. Patiment constant, cal dir-ho, i això sí, l'Espanyol altra cosa no, però la pinya que hi ha al vestidor, vagin bé o malament les coses, normalment malament aquesta temporada, doncs demostra que l'equip està, que està unit, que li dona pel que li dona, però que en les alegries i també en les penes, evidentment, és un equip que van de la mà.
Va, que això és a punt d'acabar-se. Joan García, que farà efectiu el servei de porteria. Enviarà la pilota cap a terreny del Celta. I en uns segons, Martínez Munuera ens enviarà tots cap a casa, cap a sopar, cap a escoltar el 9C, per celebrar el triomf de l'Espanyol. Ara mateix marca el final del partit. El col·legiat valencià s'ha acabat. L'Espanyol ha remuntat el gol inicial del Celta de paciència per arribar al final dels 90 minuts amb empat amb l'1-1 de Puado i a la pròrroga dos gols, un de Darder i un de Nico, una cada part. Condueixen l'Espanyol als vuitens de final. Alegria a la gespa, Joan.
Sí, salutació cordial entre els dos entrenadors d'Espanyol i Celta. Alegria, evidentment, a les cares dels jugadors de l'Espanyol que accedeixen als vuitens de final després d'aquesta pròrroga, que veurem si portarà conseqüències, i pensant, evidentment, en aquesta possible lesió de Sergi Darder, autor del segon gol, el que ha donat la calma i la tranquil·litat als blanquiblaus en aquesta pròrroga. Salutació cordial també entre els futbolistes al mig del terreny de joc. Algunes protestes als jugadors del Celta, als àrbitres. Desfilen ja els 15.000 aficionats que s'han aprovat avui a l'RCD Stadium. Somriu l'Espanyol que, com deia l'Edu, ara ha de rematar aquesta setmana contra un rival que juga molt i molt bé, com és el Girona, dissabte aquí a Cornellà.
L'Espanyol als vuitens de final d'aquesta Copa del Rei. En tenim un al bombo, un dels tres catalans que juguen aquests setens de final. L'Espanyol que serà dissabte al bombo. Ara Iago Aspas també es preocupava, em sembla, per Sergi Darder, a veure què tenia. Ara la cara de Darder és una miqueta més de tranquil·litat, ofereix més tranquil·litat, jo crec, que els aficionats de l'Espanyol. Haurem d'estar pendents, però mira, ara somriu i tot Sergi Darder abraçant-se alguns dels seus companys. Haurem d'estar pendents de si hi ha comunicat mèdic per part blanquiblava. Espanyol, Villarreal, València, els tres primers equips classificats pels vuitens de final de la Copa del Rei. De moment el Madrid no ho estaria, ens n'aniríem a la pròrroga, Ballera.
32 gairebé de la primera, Cacereño 0, Madrid 0, Visiroga també Tchouaméni pels blancs, una mica frustrat l'equip de Carlo Ancelotti, diu l'Aleix que aguanti una horeta més, cap a 10:45 amb el 0-0 i que ens hi posem.
A veure, sí, és veritat, els altres partits també estan amb 0-0, Ceuta 0, Elx 0, Llevant 0, Getafe 0 i Sporting 0, Rayo 0 i també empat a 0 el líder de la Premier, l'Arsenal, al descans a casa contra el Newcastle. El United ja guanya 1-0 contra el Bournemouth. Solsona, al final aquesta victòria que deies que necessitava l'Espanyol ha acabat arribant.
Sí, perquè fixa't l'ambient que hi ha amb aquesta victòria. Imagina't que haguéssim perdut, no? Tot això se'n va a Norris i tornar a treballar mentalment la setmana per jugar contra el Girona, i això dona ales, eh? La veritat és que la primera part no han estat molt bé, el Celta ha estat algú millor, ens ha marcat el gol, i a la segona l'Espanyol s'ha refet. És veritat que hi ha hagut aquests tres ensurts, deixem-ho així, eh? Però al final l'Espanyol ha fet més amb l'expulsió i del porter, i en línies generals, doncs, encara que el Celta també administra molt bé la pilota, després no té molts elements que et puguin marcar. Aspas està ja com està, que seguiran marcant gols, però no té algun element, el Larsen, el Paciència, no acaben de quallar, per això estan en aquesta situació també, no? I l'Espanyol això aquest resultat li va fenomenal, i ara uns ànims tremendos per afrontar un partit que serà importantíssim, com és contra el Girona.
Sí, senyor, partides dissabte a les 9 que viurem a RAC1, Espanyol-Girona amb tota la tropa, fes lloc, Solsona, que ve... que ve gent perillosa, sí. Sí. El dissabte aquí a Cornellà, no, al Prat.
Els posarem a fora, que farà fresqueta.
El més perillós, Miquel Agut.
Home, el Miquel, home.
El que més.
Bueno, a fora on estàs tu, Joan, la temperatura deu ser agradable, no, avui?
No, és que escolto que passes fred, Dani, i penso que no penses en mi. Perquè...
Sí que penso, sí, però sí. Jo tinc els peus gelats, eh?
Solsona, ens escoltem dissabte, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Porti moltes coses als Reis.
Aviam.
A veure, ui, no t'he vist molt optimista. Fins ara, bueno, Dani. No,
adéu.
Edu, fins dissabte.
Fins dissabte, que vagi...
Siguin generosos els Reis a casa.
Gràcies, igualment.
Camí, t'escoltem d'aquí una estona amb els protagonistes a veure què diuen al vestidor blanquiblau. Fins ara.
Fins ara.
Ballera, fins ara.
Molt bé, fins ara.
Tres anuncis, o qui diu tres diu quatre, i arrenca el 9-0. L'Anna Ballonesta fins a 10:45. L'Espanyol, els vuitens de la Copa. Gràcies per ser-hi un dia més. Adéu-siau.
L'Espanyol juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Estàs buscant el millor regal per als teus? Regala abonaments del Lliure i no et perdis els espectacles de l'any dirigits per Àlex Arrigola, Carol López, Glòria Balanyà, Alberto San Juan, Tiago Rodríguez, Pablo Messiez, Sílvia de l'Anyó, David Salvas, Marco Leyera i molts més. Entra al web del Teatre Lliure i regala emocions.
A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no. A IKEA baixem els preus dels productes més populars, ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normal,
la nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
El Nadal més guau es viu a l'Esplau.
Del 6 de desembre al 5 de gener, endinsa't a Wowland, amb activitats especials, la visita del Pare Noel, l'Eric en concert i una gran nevada. Gratuït, fent-te VIP Esplau. A més, tindràs molts descomptes.
Aquestes festes, vine a fer les teves compres a Esplau i descobreix la nostra oferta d'oci i restaurants. No t'ho perdis.
Pàrquing gratuït. Més info a esplau.com/Wowland.
A Finestrelles Shopping Centre viu el Nadal més solidari. Vine a patinar a la pista de gel solidària i ajudaràs a Pallapupes a omplir de somriures els hospitals. A més, també hi trobaràs el Pare Noel, els patges reials, els ossets cantaires i moltes activitats més. Més informació a finestrelles.com.
tens el regal de Reis? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes a Palamós en un baler, un taller de ratafia, un matí fent de pastor, una escapada al Pedraforca i fins a 300 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Aquest Nadal, emociona't. Sorprèn. Regala. Comparteix. Estima. I si t'has de desplaçar, fes-ho amb transport públic. Aquest Nadal, Barcelona't amb TMB.
La cuina de Rossini torna al Liceu. Descobreix l'òpera en família amb la proposta de David Selves. Cuina, òpera i Rossini en un viatge trepidant per un món màgic. La cuina de Rossini. No us la perdeu. A partir del 8 de gener. Entrades a liceu.cat.
Renovada. Actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Falten 4 minuts per 3 quarts de 10 de la nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
És dimarts 3 de gener, avui no ho sé de butxaca, fins a 2:15, un dia que ens deixa una notícia trista, la mort d'una noia de 20 anys, malalta de càncer. És cert que cada dia, per desgràcia, mor gent jove com ella, però el cas de l'Helena Huelva, amb la visibilitat que ha donat a la malaltia a través de les xarxes socials, ha fet que molta gent se l'hagi sentit com una pèrdua una mica seva. El seu lema, "Mis ganes ganen", ha estat, i encara és a aquesta hora, trending topic a tot l'estat espanyol. Missatges de suport, de condol a la seva família, de record, i també molts reclamant que s'inverteixin més recursos en la investigació. Sovint diem que les xarxes són un aparador frívol i superficial, que només ensenya la part bona de les nostres vides, però si avui parlem de l'Helena i no d'altres persones que tenen aquesta i d'altres malalties i que moren igual de joves que ella, és perquè el seu cas ha deixat els seguidors que vegin com és en realitat passar una malaltia com la seva, amb les sessions de quimioteràpia, amb el cabell rapat, amb una sonda pel nas. Aquesta tarda una amiga m'ha escrit: "És brutal com ha aconseguit crear una comunitat al seu voltant. Les xarxes socials són sovint xungues, superficials i pernicioses. A Instagram només hi busquem felicitat, però a ella tots ens l'hem fet nostra, potser perquè tots tenim o coneixem alguna Helena de carn i ossos." I crec que l'han encertat de ple. La majoria no coneixien personalment l'Helena ni la seva família, però avui podem empatitzar una mica amb el seu dolor. I segur que també hi ha molta gent que ha descobert què vol dir un sarcoma d'Ewin. Encara que només sigui per això, ja ha valgut la pena conèixer, entre cometes, una persona tan gran com ella. 2:45. Abans d'anar a dormir heu de saber que... Doncs que els virus respiratoris ja van a la baixa. El pitjor de l'epidèmia de grip ja ha passat i les infeccions donen una treva després de l'esclat de casos durant les festes de Nadal. Ho ha confirmat a RAC1 la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
Les dades ens indicarien que la grip sí que ha passat el seu pic i també, com també ho sembla, el virus respiratori sincitial, que és aquest de les bronquiolitis. Per tant, aquestes dues haurien passat seu punt àlgid.
En el cas del Covid, els casos també han baixat durant l'última setmana, segons les dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions, Mar Poyato.
Els centres d'atenció primària han rebut més de 5.700 pacients amb grip entre el dia de Sant Esteve i el de Cap d'Any, una xifra força inferior a la de la setmana anterior, del 19 al 25 de desembre, en què els casos diagnosticats es van enfilar fins als 8.290. Pel que fa al coronavirus, durant els últims dies s'han diagnosticat 2.569 positius. Actualment, als hospitals hi ha 651 persones ingressades amb Covid, 30 de les quals són a l'UCI. Ara bé, tot i que les xifres són optimistes, cal ser prudents. N'ha parlat a RAC1 la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
Les festes, doncs, sempre hi ha alguna gent de vacances o alguna gent que no, millor no contacta en el sistema sanitari per lo que són les infeccions més lleus, eh? És a dir, que cal estar una mica atents a lo que passa les properes setmanes i per veure si aquest descens es confirma.
Pel que fa a la Covid, Cabezas diu que la situació a la Xina de moment no ha de preocupar perquè la variant que predomina és l'Omicron, com la que està circulant per Europa.
De fet, segons llegim a La Vanguardia, la variant de Covid que més amenaça Europa ve dels Estats Units i no de la Xina. Es tracta d'una nova soca que s'ha descobert a Nova York. La capacitat de contagi és elevada i ja és la variant predominant a Nord-Amèrica. D'altra banda, Catalunya ha enviat a l'espai aquesta tarda el Manut, el segon nanosatèl·lit català que ja ha entrat en òrbita.
5, 4, 3, 2, 1, and off.
Aquest era el moment de l'enlairament del Cap Canaveral a Florida quan faltaven 4 minuts per les 4 de la tarda. El satèl·lit servirà per recollir dades de la crisi climàtica, Jordi Casals.
Cap a les 5 de la tarda, el coet llançadora de la companyia nord-americana d'Elon Musk, SpaceX, ha expulsat el Manut per posar-lo en òrbita. El físic i doctor en enginyeria aeroespacial, Miquel Sureda, ha explicat al Versió RAC1 quines són les properes fases del llançament.
El moment culminant és ni el llançament ni quan l'enxaneta es posa en òrbita, sinó és el moment en el que reps el primer hola, perquè tu pots llançar el satèl·lit i que vagi bé, tu pots llançar posar el satèl·lit en òrbita, però el que necessites és que el satèl·lit es desperti. S'espera que sigui entre més o menys al cap de 90 minuts de llançament, o sigui en una horeta, però podem haver d'esperar potser un parell o tres de dies.
El Manut pesa uns 10 quilos i orbita al voltant de 500 quilòmetres de la Terra. La seva funció serà observar el planeta per millorar la gestió del territori i ajudar a controlar els efectes de l'emergència climàtica.
Doncs precisament parlant d'emergència climàtica, també estem pendents del nivell de contaminació a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara mateix hi ha 8 estacions del país que superen el límit permès de partícules per la intrusió de pols africana. Per això s'ha activat un avís preventiu. De moment no està previst que les condicions millorin en les properes 24 hores. Doncs bé, per saber més detalls sobre aquest avís preventiu, a aquesta hora saludem l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Ens pots explicar una mica què significa aquest avís preventiu?
Sí, bé, bàsicament el que vol dir és que s'han superat uns llindars de contaminació per micropartícules, són partícules de contaminació molt i molt petites, en unes àrees determinades, per la qual cosa, segons el protocol establert, doncs cal activar aquest avís preventiu.
És una situació que és excepcional, podria dir? No sé si se sap més o menys quants episodis hi poden haver com aquest en un any.
A veure, és una situació més o menys recurrent a aquesta època de l'any. En aquest cas es parla d'una intrusió d'aires africans amb pols saharians en suspensió, tot i que no estem parlant d'una situació ni de bon tros excepcional, això acostuma a passar, i de fet fins i tot no estem parlant de grans concentracions de pols africana. El que sí que tenim és aquest estancament anticiclònic, aquestes altes pressions, que el que fan és estabilitzar l'atmosfera, i aquesta situació d'invasió tèrmica, el fred, però també la contaminació, queda atrapat en les capes més baixes de l'atmosfera, i amb la poca ventilació, doncs la contaminació, diguéssim, que no es pot escapar. Si això hi sumes, doncs aquesta pols africana en suspensió, doncs tenim aquest episodi. Especialment aquest llindar se supera en 6 estacions de l'àrea metropolitana de Barcelona, aquesta zona d'especial protecció que engloba 40 municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat i els dos Vallesos, però també se supera aquest llindar en 2 estacions de la comarca d'Osona, a Vic i a Manlleu. Per tant, és una situació més o menys normal, que evidentment com més contaminació derivada de l'activitat humana hi ha, doncs més preocupant és. Anticiclons i erupcions africanes n'hi havia fa 50 anys, el que passa que fa 50 anys no hi havia els nivells de contaminació que tenim avui en dia.
Gràcies, Abel. D'aquí una estona repassem la previsió del temps. Fins ara. Més coses. Catalunya tanca el 2022 amb la dada d'atur més baixa des de la crisi del 2007. Ara hi ha 346.000 persones sense feina a Catalunya, gairebé 23.000 menys que fa tot just un any. El govern celebra les dades i dona per bona l'evolució del mercat laboral. Això sí, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, reconeix que un dels deures pendents és reduir la bretxa de gènere.
Encara és una assignatura pendent. Malgrat que hi ha 12.242 dones aturades menys en aquests moments, continuen sent el 57,2% del conjunt de les persones desocupades. Per tant, cal que continuem atacant aquesta problemàtica.
Al desembre, l'atur s'ha reduït en 2.600 persones, la majoria del sector serveis, pel Prats.
El sector serveis, que s'endú més del 70% de la baixada de desembre, el segueixen el de la construcció, la indústria i el sector primari. Segons les dades del Ministeri de Treball, hi ha un 6,2% menys d'aturats que ara fa un any. L'atur baixa en totes les demarcacions. On ha caigut amb més força és a Lleida, amb un 1,4% menys d'aturats, i a Tarragona, on ha baixat un 0,87%. A banda, les afiliacions a la Seguretat Social han baixat després de 3 mesos seguits a l'alça. Tot i això, comparat amb fa un any, hi ha uns 96.000 treballadors més, i això deixa el total en més de 3 milions i mig. Cal dir que les dones continuen sent les que tenen més dificultats per accedir al mercat de treball. Representen encara 6 de cada 10 persones a les llistes d'atur. Tampoc millora l'ocupació juvenil, que puja lleugerament fins al 5,7%. Pel que fa al tipus de contracte, creix el nombre d'indefinits, que ja representen gairebé un de cada 4 a Catalunya. En aquesta línia, en un any els contractes temporals s'han reduït un 43%.
Doncs bé, els sindicats aplaudeixen les dades i posen l'accent en la caiguda dels contractes temporals. Ho atribueixen a la reforma laboral. El secretari de Treball de Comissions Obreres, Ricard Ballera, assegura que dona més estabilitat als treballadors.
Hi ha una millora quantitativa del mercat de treball, que és efecte de la reforma laboral, però també una millora qualitativa, perquè al mes de desembre 4 de cada 10 contractes que es van signar van ser indefinits, el que triplica la xifra que teníem al desembre de l'any 2021.
Els empresaris, però, posen aigua al vi i alerten que el creixement del mercat laboral s'ha frenat. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que les dades són millorables.
Hem tingut una certa capacitat de resistir perquè hem reduït l'atur amb aquestes 2.600 persones, però també hem d'expressar amb optimisme responsable que és un mes de desembre en el que hem reduït l'atur menys del que ho fèiem en moments en què l'economia doncs, tenia cert comportament de normalitat.
En la mateixa línia, el Col·legi d'Economistes es mostra optimista, però avisa que la tendència a la baixa de l'atur ha tingut una frenada el segon semestre del 2022. Això pel que fa a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, durant el 2022, l'atur també ha marcat la xifra més baixa dels últims 15 anys. A finals de desembre hi havia uns 2.800.000 aturats, això són 270.000 menys que a finals del 2021. De fet, a l'Estat cada cop hi ha més afiliats a la Seguretat Social. Unes bones dades generals de l'atur, que són la cara de la moneda, però també hi ha la creu. A Flix, a la Ribera d'Ebre, el tancament definitiu de la planta química d'Aircross deixarà al carrer una cinquantena de treballadors. Serà aquest mes de gener. Culminarà el procés d'aturada de la producció, que va començar fa més d'una dècada en una fàbrica que va arribar a donar feina a més d'un miler de persones i que té 125 anys d'història. I a Barcelona, els vigilants de les zones blaves i verdes d'aparcament tornaran a la vaga dissabte vinent. El Comitè d'Empresa de Barcelona Serveis Municipals ha convocat una aturada indefinida tots els caps de setmana i dies festius, començant just l'endemà de Reis. L'objectiu, segons Comissions Obreres, és protestar contra les noves condicions laborals. 8 minuts per les 10. El govern considera que la resolució de les Nacions Unides sobre Pegasus té una gran transcendència. Avui s'ha fet públic un informe de 3 relators especials de la ONU que diuen que s'han vulnerat drets fonamentals en l'espionatge fet a diversos líders independentistes. El president Pere Aragonès reclama que l'Estat espanyol repari el dany causat.
És una nova pressió a l'Estat, en aquest cas doncs, per relators vinculats al que és l'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans, per tal doncs, que portin a terme la investigació i la depuració de responsabilitats que encara no s'ha produït. Per tant, referma a les nostres posicions i, evidentment, doncs, cal que se li doni una resposta adequada.
En aquest informe, l'ONU expressa gran preocupació i exigeix a l'Estat que faci una investigació i imposi sancions pel Catalan Gate. A més, insta el govern espanyol a prendre mesures efectives perquè no es torni a repetir, Mar Poyato.
La resolució l'han fet 3 relators especials que analitzen qüestions relacionades amb les minories, els drets a la llibertat de reunió pacífica i d'associació. És la resposta que han donat a una comunicació que els va fer arribar la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, amb relació a l'espionatge que es va fer als telèfons mòbils de membres del govern, líders d'entitats sobiranistes i advocats dels encausats pel procés. Els hi demanava que s'ho miressin perquè és un tema greu. Ara han fet pública la seva resposta, en què diuen que estan molt preocupats per com s'ha espiat de manera extensa i ben coordinada persones de l'entorn independentista. Diuen que s'ha vulnerat el dret a la reunió pacífica i a la participació entre associacions, també el dret a la vida privada, la privacitat en la correspondència i a ser iguals davant la llei, uns fets que els relators de l'ONU consideren que van posar en perill el dret a la llibertat d'opinió i d'expressió a Catalunya.
Mentrestant, el govern no s'aclareix sobre el futur de la taula de diàleg. Fa poc més de 24 hores, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, assegurava que la trobada amb la Moncloa s'havia de fer els propers dies o setmanes.
Depèn de la voluntat política i s'ha de produir doncs, en els propers setmanes o dies, o en qualsevol cas, no crec que hi hagi cap altre topall que la faci doncs, inviable.
Doncs bé, avui la portaveu del govern, Patricia Plaja, l'ha contradit, descarta que la taula es torni a convocar a curt termini.
Aquesta taula de negociació, que és el que hem dit, s'escenifica en el moment en què hi ha acords. I per tant, quan hi hagin aquests avenços, hi haurà aquesta nova trobada. Que no serà, o sigui, no recuperarem el mes de setembre, d'abril o quan sigui, la trobada que havíem de fer a finals del 2022, perquè això no té cap sentit. Aquesta trobada de finals d'any no s'ha fet per un tema de voluntat política, per aquest soroll, i per tant, seguim avançant.
Recordem que la Moncloa aposta perquè la taula de diàleg no es reuneixi fins l'estiu, un cop hagin passat les eleccions municipals i autonòmiques. Això pel que fa a la negociació amb el govern espanyol, però l'altre gran front obert per la Generalitat ara mateix són els pressupostos. El govern veu a tocar el pacte amb el PSC i espera tancar-lo aviat. L'executiu no perd l'esperança de sumar també el suport de Junts als comptes, Pep Tormos.
El govern espera que la negociació amb els socialistes no es dilati més i recorden que ja han acceptat un 87% de les peticions que van plantejar fa unes setmanes. Algunes de les discrepàncies que hi ha, com l'ampliació de l'aeroport del Prat, el Hard Rock i o el Quart Cinturó, són qüestions que el govern considera extrapressupostàries i, per tant, s'han de negociar a banda. Els dos grups es tornaran a reunir demà i dijous.
I, per cert, que el govern preveu que la taxa als creuers recapti 34 milions d'euros el 2026. És un nou impost, pioner a l'Estat, que està previst que s'implanti aquest any. Es basa en el principi que qui més contamina, més paga.
Anirà dirigit a creuers, vaixells de mercaderies i grans embarcacions. Encara no s'ha aprovat la llei que l'ha de posar en marxa, però la Generalitat ja ha anunciat que es desplegarà de manera progressiva. Un cop aprovada, s'espera que aquest primer any recapti 9,7 milions d'euros.
I a Madrid, el Partit Popular s'avança al govern espanyol i registra una proposta de llei per canviar el sistema d'elecció del poder judicial. Ho fa amb un objectiu molt diferent del que pretenen el PSOE i Unides Podem. Els populars volen que els mateixos jutges decideixin els vocals que han de formar part de la cúpula judicial.
A més, la proposta del PP pretén endurir els criteris per formar part del poder judicial i evitar la intromissió dels partits als tribunals. Els populars aposten per ampliar l'experiència jurídica mínima per formar part dels tribunals més importants. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, creu que així s'evitaria que la Moncloa putinegés la justícia.
Que los jueces elijan a los jueces, para que recuperemos el verdadero sentido de la separación de poderes, pero sobre todo para proteger a un poder del resto de los poderes, para proteger al poder judicial de políticos como Pedro Sánchez, que lo único en lo que piensan es en cómo pueden controlar otros poderes.
Mentrestant, tot i anunciar-ho abans de Nadal, el PSOE i Podem encara no han presentat la proposta de llei que pretén canviar les majories per escollir la cúpula judicial.
I per cert, que el PP ha obert un expedient a un regidor d'un poble de Guadalajara que l'han gravat cantant El cara al sol. Imatges són de la nit de Cap d'Any i de seguida s'han fet virals a les xarxes socials. Es veu el regidor popular Jaime Celada cantant l'himne falangista i fent la salutació feixista amb el braç alçat. 237 agressions LGTBI fòbiques. Aquest és el balanç del 2022 que ha fet avui l'Observatori contra l'Homofòbia. Són 47 menys que l'any passat, però són més violentes segons l'entitat. La majoria han passat a Barcelona, al carrer i contra homes gais, Edgar Sapinya.
A la capital s'han comptat 101 casos en què s'han vulnerat els drets de les persones del col·lectiu LGTBI, vulneracions que poden anar des de l'insult a, per exemple, el rebuig en un procés de selecció pel simple fet de ser gai, lesbiana o trans. En la majoria dels casos, però, han estat agressions físiques que cada cop són més freqüents i que per primer any superen les agressions verbals, ha lamentat Rodríguez.
Ens preocupa que pugen un 20,4 les agressions físiques i un 38,1 les incidències al col·lectiu trans. I a mitjans de gener, el Parlament de Catalunya es dirigirà al govern de Catalunya demanant tot el que cal per revertir aquesta situació.
El balanç es publica just un dia després de saber que el primer dia de l'any va començar amb una agressió física a cops de puny, a més d'insults homòfobs contra dos nois gais que eren al tren. També s'ha sabut que un jutge investiga una presumpta agressió sexual d'un mosso d'esquadra a una dona trans. Els comuns ja han demanat al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, una compareixença urgent i extraordinària al Parlament Parlament.
I més coses. El govern destinarà 1 milió d'euros del fons a loteries per atendre persones sense llar. Ho han anunciat el president Pere Aragonès i el conseller de Drets Socials Carles Campuzano durant una visita a un nou equipament de la Fundació Arrels al barri del Poblenou de Barcelona.
L'eix d'actuació del departament es basa en tres grans línies. Per una banda, s'adquiriran espais residencials per les persones que no tenen casa. Per l'altra, s'implementarà un sistema per poder-les atendre i, a més, es dissenyarà un model per acompanyar aquestes persones vulnerables. Això després que fa unes setmanes la Fundació Arrels alertés que si no rebia més diners no podria continuar ajudant la gent que dorm al carrer perquè cada vegada n'hi ha més.
A Granada, al municipi de La Peza, continua una festa rave que s'allarga des de la nit de Cap d'Any i participen unes 1.500 persones. Els organitzadors asseguren que hi seran fins després de Reis.
És el quart dia consecutiu que estan de festa en un descampat municipal i ara mateix no hi ha cap previsió de desallotjament. Des de l'Ajuntament ho descarten per motius de seguretat. Aquest matí la Guàrdia Civil ha fet un control per l'entorn de la rave i han comprovat com no ha evolucionat respecte a la primera nit de la festa.
Són les 10 de la nit, queden menys de 48 hores perquè arriben els Reis d'Orient i tots els pobles de Catalunya ja ho tenen pràcticament tot a punt per rebre ses majestats. A Barcelona arribaran a les 4 de la tarda. Després d'un parell d'hores començarà la cavalcada a les 6, que es preveu massiva, després de 2 anys de restriccions per la pandèmia.
Aquest any hi haurà 6 carrosses noves, algunes de 20 metres de llargada i el tradicional llançament de caramels. Se'n repartiran fins a 6 tones. El patge Gregori, el missatger dels Reis d'Orient, ha enviat aquest missatge fet pels mateixos Melcior, Gaspar i Baltasar.
Tinc una carta important de ses majestats que m'agradaria llegir-la. Estem de camí. Tenim moltes ganes d'arribar a la ciutat. Estimem molt els nens i les nenes de Barcelona. Volem dir-vos que tenim moltes ganes de fer aquesta cavalcada, perquè estrenarem un nou recorregut que ens permetrà desfilar per nous carrers de la ciutat.
A Barcelona els Reis començaran la cavalcada per l'avinguda del Marquès de l'Argentera i acabaran a la Font Màgica de Montjuïc.
Mentrestant, el Vaticà demà serà l'últim dia de capella ardent de Benet XVI, la Basílica de Sant Pere. Avui han continuat la vetlla, fins ara ja hi han passat 135.000 persones. Entre elles, el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, un dels primers líders internacionals que hi ha assistit. Avui també s'han sabut més detalls del funeral. Anem fins a Roma amb la corresponsal de RAC1, Anna Buch.
Davant la incògnita de quin protocol seguia en el cas de la mort del primer pontífex emèrit de la història moderna, el Vaticà ha decidit que sigui enterrat amb una litúrgia molt semblant a la d'un papa, això sí, sense alguns elements concrets com són les oracions finals de la diòcesi de Roma o de les esglésies orientals perquè fan referència al pontífex en actiu, ha explicat el portaveu Matteo Bruni.
A grans trets, la celebració litúrgica recalca el model de les exèquies d'un papa en el càrrec. La base és aquesta, amb alguns elements originals que donen als ritus una originalitat i alguns elements que falten, els més relatius, al pontífex en exercici.
Pontífice regnante.
Com tots els papes, Benet serà enterrat en 3 taüts, un de Xipre que serà col·locat dins un de zinc i després, quan estigui segellat, el posaran en una caixa de fusta. El primer taüt de Xipre, que serà el que es veurà al funeral, hi posaran algunes monedes i medalles, un escrit en llatí que resumeix el seu pontificat i també els palis que va fer servir durant la seva carrera eclesiàstica.
I qui també ha mort aquest matí és la influencer sevillana Elena Huelva. Tenia 20 anys i des del 2018 que lluitava contra un sarcoma d'Ewing, un tipus de càncer que afecta els ossos i que sobretot es dona en adolescents. Des d'aleshores s'havia fet molt coneguda a les xarxes, on parlava obertament de la seva malaltia i dels tractaments que seguia. Actualment tenia més de 800.000 seguidors a Instagram i prop de 700.000 a TikTok. Fa 4 setmanes va penjar aquest vídeo en què explicava que havia empitjorat.
Hola a todos. Ojalá no haber tenido que hacer este vídeo nunca, pero las cosas no están yendo bien. No he encontrado más enfermedad en la tráquea.
El seu lema era Mis ganes ganen i l'any passat va publicar un llibre amb aquest mateix títol parlant del càncer. La seva família ha anunciat als seus perfils que la jove ha mort aquest matí. Les xarxes socials s'han omplert de missatges de condol i també de suport a la família. Els periodistes Manel Elías i Olga Viza guanyen els Premis Nacionals de Periodisme i Comunicació. El govern ho ha aprovat avui. El periodista de TV3 i excorresponsal a Rússia ha rebut el Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació per la seva feina informant sobre la guerra d'Ucraïna. Per la seva banda, Olga Viza l'han reconegut amb el Premi Nacional de Comunicació com una referent del periodisme esportiu amb més de 40 anys de trajectòria. I avui també ha mort el creador d'un dels programes més emblemàtics de la història de la televisió, Saber i Ganar. Xixa va mort a 85 anys a Barcelona i se'l recordarà com a tota una institució del món de la televisió. Ha estat el creador de programes icònics de les últimes dècades. És el cas, com dèiem, de Saber i Ganar, que en l'última edició dels Ondes es va emportar el premi al millor programa d'entreteniment. Ell no va poder assistir a la gala, però la seva família i la seva filla i la subdirectora del programa, Abigail Schaff, va posar veu al seu missatge.
Hace más de 25 años, por estas fechas, escribí las primeras líneas correspondientes a un nuevo concurso de preguntas y respuestas. Ahora, 25 años después, quiero que sepan que estamos preparados para 25 años más. Y ha sido para mí una gran noticia recibir el premio Ondas. Muchas gracias. Papa, ya el tenim!
Schaff ha estat fins l'últim dia al capdavant de Saber i Ganar. Abans, però, va crear altres formats històrics. La majoria televisió espanyola són programes dels anys 80 i 90, com Si lo sé no vengo. També capitanejava El tiempo es oro amb Constantino Romero. I va estar al capdavant de 3x4 i La luna amb Julia Otero.
Hola, muy buenas noches y bienvenidos a La luna. El rostro y la mirada de
també va dirigir la versió televisiva de Salomé, d'Oscar Wilde, adaptada per Trenci Moix i interpretada per Núria Espert. Schaff va ser professor i mestre de generacions de professionals de Ràdio Televisió Espanyola i va estar vinculat des dels anys 60. 10 i 5, els esports, a l'Eix Pariser. Què fareu avui, el tu diràs?
Hola, bona nit, Anna. Doncs mira, estarem molt pendents a l'inici del programa del Cafeño Real Madrid de Copa, que el tenim ara mateix a l'inici de la segona part, els primers minuts de la segona part, i continua amb empat a 0. Un equip de segona federació contra el Real Madrid. De moment, el Madrid incapaç de superar-lo. Ara mateix aniríem a la pròrroga a veure què passa a partir de quarts d'11 quan estarem pendents a l'inici del tu diràs. Fa una estona, ho hem viscut en directe a RAC1, l'Espanyol s'ha classificat pels vuitens de final de Copa després de guanyar el Celta a la pròrroga. Al final 3-1 pels blanquiblaus que ja esperen rival. També han passat ronda de moment el València i el Villarreal com a equips de primera divisió. I demà serà el torn del Barça, s'estrena la Copa contra l'Intercity, un equip d'Alacant que juga a la primera federació. El tècnic blaugrana Xavi Hernández només ha donat descans a Pedri i a Lewandowski. Es pren la Copa seriosament, diu Xavi, però és cert que donarà minuts als jugadors menys habituals.
La idea és hacer rotaciones, está claro, ¿no? Jugadores que llevan más ritmo de menos ritmo de partido van a jugar, y jugadores que necesitan minutos también, que vuelven de lesiones, que van a ser importantes para nosotros, tipo Ronald, tipo Eric, pues van a participar, está claro, ¿no? Sí, haremos rotaciones.
De tot plegat en parlarem a la tertúlia del Tu diràs avui amb Edu Polo, Andrea Ginés i Àlex Pintanel. I a més escoltarem Cristiano Ronaldo. Avui ha estat presentat amb l'Al Nasser de l'Aràbia Saudita en un acte multitudinari i molt fastuós. Hem de connectar amb el Brasil. Avui han enterrat Pelé, després de la capella ardent d'ahir. I al tram final del programa tindrem temps pel bàsquet, perquè ahir hi havia un clàssic ACB, un Madrid-Barça, i avui tenim un duel català entre el bàsquet Girona i el Joventut. S'està jugant en aquests moments a Fontajau, a Girona, i allà tenim el Marc Mundet. Hola, Mundet, com va el partit?
Hola, Aleix, bona nit. Mira, ara mateix 7 minuts i 10 segons per arribar al final del partit. El bàsquet Girona que guanya de 17 al Joventut, 65-48. Un partit on els homes d'Aito García Renés s'han dominat de la baixa al marcador, malgrat que ara hi ha un petit intent de remuntada de l'equip de Carles Durant, que obliga a demanar temps mort en un dia de gran ambient de bàsquet aquí a Fontajau. Millor entrada de la temporada, 5.191 persones en el que és el millor registre des de que el bàsquet Girona ha tornat a la sèrie.
De tot això estarem pendents del Tu diràs d'aquí a 23 minuts.
Exacte, us escoltem d'aquí a no res. Gràcies, Aleix. Fins ara.
Fins ara.
I acabem amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Et sentíem fa una estona que ens deies que els alts nivells de contaminació a l'àrea metropolitana són en part per aquest anticicló. Això què vol dir? Que no hem d'esperar pluja?
No, de moment res de precipitacions, bloqueig anticiclònic, i això vol dir sol a muntanya, a la costa i al prelitoral, i boires que poden ser demà persistents o molt tossudes a moltes zones de l'interior de Catalunya i mantenir allà l'ambient fred, més fred que avui he tingut moltes zones interiors que han rondat els 10 graus, a Solsona no han passat dels 9 graus, mentre que han tingut temperatures de 17, 18, 19 graus a la costa i al prelitoral, que es poden repetir demà. En canvi, en zones interiors, com dèiem, amb aquestes boires tossudes, l'ambient plenament hivernal.
Gràcies, Abel, bona nit.
Bon dia, bona nit.
Menys de 2 minuts de pausa i parlem de pel·lícules i sèries avui amb el Guillem F. Marí. Fins ara.
RAC 1.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Viu-lo com si fossis a Viena i gaudeix de la música més alegre i festiva d'Strauss amb obres com el Danubi Blau o la Marxa Radetzky. Els dies 1, 2 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
El Mercat de les Flors presenta aquest Nadal tres espectacles per als petits. Del 27 de desembre al 8 de gener, Los Protagonistas del Conde de Torrefiel, recomanat de 7 a 11 anys. Del 2 al 15 de gener, Plankton, de Big Bouncers, Anna Rovirola, recomanat de 4 a 7 anys. I els dies 7, 8, 14 i 15 de gener, Loop, d'Ara que la Danza, a partir de 6 anys. Dansa i imaginació per a tota la família al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no. A IKEA baixem els preus dels productes més populars, ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Diumenge 22 de gener corre la 44a cursa Moritz Sant Antoni, la primera cursa de l'any a la ciutat de Barcelona.
Recorre 10 quilòmetres pel centre de la ciutat i recorda el consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 22 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritzsantantoni.cat.
Passen 10 minuts a les 10 de la nit. Primera secció de multipantalla d'aquest 2023, avui només amb el Guillem. Què tal, Guillem?
Bé, molt
bon
bé.
Any i,
bon any
i... Anava a dir bona nit i bon any, no, ara m'he liat, eh? Bona nit,
bona nit
primer,
bona
i bon any ja, any perquè duri per sí. Tot l'any. Avui la Paula
la
no hi és, eh? La tenim encara de festa, sí, ja celebrant el cap d'any.
Bon dia de la vida, molt bé, Paula.
En fi, també li desitgem bon any des d'aquí. Sí. A veure, Guillem, la setmana passada era setmana de resums, no? Què ha passat aquest any, les millors...
Òbviament.
I em sembla que aquesta ens parlaràs una mica d'avançaments de què és el que vindrà aquest any, no?
Sí, una mica de pitoniso, no? O de planificador del que tindrem destacat. Tot i que cada cop em costa més fer aquests avançaments, sobretot en sèries, perquè falta informació. Molts cops yeah. Hi ha sèries que n'imaginem que no les anuncien.
O les sorpresa
anuncien
total,
quan
no?
Estrenen, que segurament quan fem el resum de l'any moltes coses de les que parlem avui ni estaran ni ens oblidarem, però és una miqueta això per estar atents a coses potents que arriben ara al gener per començar
sí.
I sobretot en cinema fer una mica una foto general de quin tipus de cinema hi haurà el 2023, sobretot.
Sí, perquè a vegades costa, no?, de destriar, de dir de què he d'estar atent. Doncs va, per on comencem?
Comencem seleccionant pel·lícules de grans directors, grans noms del cinema de Hollywood que tornen aquest 23, alguns d'ells després de fa molts anys, però arrenquem amb Christopher Nolan, que torna amb una pel·lícula molt especial, molt esperada, que és Oppenheimer. Sona així. Doncs és la història de Robert Oppenheimer, un dels creadors, un dels pares, si no el pare, de la bomba nuclear, i és un drama històric sobre això, la creació de la bomba nuclear i els remordiments d'Oppenheimer, sempre empenedit d'haver creat una arma tan destructora, no?, a partir de la ciència, no?, diguéssim, aquest trauma que té. És una pel·lícula de la que sabem poc, com gairebé totes les de Christopher Nolan, sí que té més pinta de ser estil Dunkerque, més estil drama històric, no tant Tenet o Origen, no tant sense ficció, òbviament, i teníem un repartiment brutal. Cillian Murphy, com a l'Oppenheimer, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh i Gary Oldman. Aquests són els que he destacat, que són com més famosos, però és el típic repartiment que mires la fitxa i tots són cares conegudes. S'estrenarà el 22 de juliol.
No, quan ho veurem? Això falta molt.
A l'estiu. Serà una de les fortes de l'estiu, a més... Nolan és superespecial com a director, sempre defensant el format cinematogràfic. No li agraden molt els efectes especials digitals i és conegut també per crear les coses en pantalla, amb càmera directament, com per exemple estavellar un avió a Tenet. Clar, en aquesta ha de fer una bomba atòmica.
Millor que...
Però no ha recorregut els efectes especials digitals i el tio ha fet una bomba, òbviament no és atòmica, però es veu que l'efecte per crear l'explosió atòmica és espectacular.
Bolet, no?
Sí. I serà real, serà pràctic. l'efecte. Per tant, veurem aquesta
veurem.
Bomba atòmica. És un any, com dèiem, de tornada a grans directors. I de
a
fet,
veure, quins altres hem d'estar pendents si aquest 2021?
Si jo hi ha una pel·lícula que vull veure
21,
el 23. Uf, 21, Déu meu.
Sí. No, perquè m'he lligat ara amb el 21 de juliol, que és quan s'estrena la pel·lícula. Va, altres
si
directors d'estar cansats
si
del 2023. Que tinc
gana. Jo és la pel·lícula que més vull veure aquest 2023. De fet, aquesta arrencat amb ella, però com que encara no tenim ni trailers, només una foto... És la nova pel·lícula d'Scorsese, el meu director preferit, ja us ho aviso. No té data d'estrena encara confirmada, és a Apple TV Plus, però segurament es podrà veure al cinema, i reuneix a Leonardo DiCaprio i a Robert De Niro. Per
carai.
Tant, a les dues figures que han marcat la carrera de Scorsese es junta per primera vegada amb una pel·lícula que es diu Killers of the Flower Moon, que ve a ser un western a mitjans dels anys 20, el llibre de David Grant és espectacular, que ens explica una història real de tota una població, els Osage, de natius americans, que descobreixen petroli. I es converteixen en un dels pobles més rics per càpita del món i comencen a morir i hi ha unes morts sospitoses i llavors tot apunta a un terratinent que és el Robert De Niro i el seu nebot que és el Leonardo DiCaprio. Veieu, amb papers de maldat i amb una pel·lícula que reivindicarà molt aquesta història real.
I és una història, això,
és
real, real, eh?
Sí, sí, i a més són aquestes històries poc conegudes que jo crec que també serà una pel·lícula molt potent en aquest sentit.
Qui més torna a veure?
Francis Ford Coppola, wow. I això també és pell de gallina, perquè clar, des del 2011 que el director del Padrino no estrenava cap pel·lícula, però és que a més, i és una llegenda així cinematogràfica o cinèfila, sempre ha tingut un projecte que és Megalòpolis, una pel·lícula impossible que tothom, tots creiem que mai es faria, perquè ho havia intentat moltíssim al llarg de les dècades, el Coppola, un guió propi, una història de sense ficció utòpica sobre un arquitecte que vol reconstruir de zero Nova York, i finalment... Ara, amb 100 milions de dòlars pagats per ell mateix, perquè ja ningú li paga, ha agafat els diners de les vinyes i dels seus negocis.
Vinga,
va. Ja per lo que em queda, i els meus fills ja estan
col·locats.
Bé, jo faig aquesta pel·lícula, i Megalòpolis s'està rodant, s'estrenarà aquest any, 2023, i tindrem Adam Driver com a màxim protagonista. Moltes ganes d'aquesta Megalòpolis.
I tampoc no sabem data ni orientació,
en
si serà l'estiu
serà el 23,
o...
però segurament jo crec que més cap a finals d'any, per el ritme que ha tingut de producció. També tenim Como Vives, o How Do You Live, la nova pel·lícula Hayao Miyazaki, també una altra mite que tornarà al cinema, un altre mestre, al cinema d'animació, en aquest cas japonès. I altres noms interessants, com des del punt de vista de actors de renom, Wes Anderson tornarà amb Asteroid City, que és aquella pel·lícula que recordeu que van rodar a Chinchón, a prop de Madrid, fa uns mesos, Edward Norton, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Steve Carell, el típic repartiment de Wes Anderson, planíssim d'estrelles. També Ridley Scott torna amb Napoleó, un biòpic interpretat Napoleó per Joaquin Phoenix,
wow,
que també pinta molt bé, Apple TV Plus en aquest cas també, i The Killer David Fincher amb Netflix dirigint una pel·lícula on serà el protagonista el Michael Fassbender. Però si hi ha també una pel·lícula que espera molt d'una gran directora com és Greta Gerwig i que va causar molta sensació el tràiler, és aquesta.
Desde los albores del tiempo, desde que ha habido niñas, ha habido muñecas. Pero las muñecas siempre habían sido bebés. Hasta que...
És que és un teaser que ens va pillar descol·locadíssim la setmana passada. Estem parlant de Barbie,
és que...
la pel·lícula de la nina de Mattel,
sí,
més dirigida per Greta Gerwig, una directora molt feminista, no? Que va sobtar moltíssim que acceptés fer Barbie, no? Perquè al final seria com fer
però això. Però tindrà un punt irònic.
Aquesta,
o...
No sabem res més que tindrà algun punt irònic, que esperem, s'estrenarà el juliol del 23, que Margot Robbie és la Barbie i que Ryan Gosling és el Ken, cosa que ha tornat a tothom boig a internet. Hi ha moltes fotos de rodatge dels looks que porta el Ryan Gosling com el Ken, és espectacular.
Home, cola bastant.
Sí, sí. I aquí esperem que hi haurà alguna trama metareferencial, alguna cosa crítica que replanteixi una miqueta en el món la Barbie. Però és que també destaco per aquest teaser que imita l'inici de 2001,
sí,
l'espai,
sí,
de Stanley Kubrick, inclús els descendents de Kubrick, la filla, va aplaudir aquest tràiler perquè imita l'escena inicial amb unes nenes que estan jugant amb unes nines i apareix enorme com el monolit la Margot Robbie de Barbie I bé, és espectacular.
Ui, estic veient aquestes imatges de Ryan Gosling.
És molt fort. Hi ha, bueno, hi ha un look amb patins.
Sembla de plàstic.
Home, clar, un Ken.
No, totalment.
És una de les pel·lícules que més expectació està causant aquest 23, i això a partir de l'estiu la veurem.
Tens curiositat, tu?
Molta curiositat. Jo crec que serà les pel·lícules que més donarà a parlar aquest any. Ja veureu, perquè al final és Barbie, però és que a més... Només està molt bé de càsting. Margot Robbie i Ryan Gosling, que són també com obsessions d'internet, no? Són gent que creu molt els fans, estan molt ben triats.
Va, què més destacaries d'aquest any?
Això és per fans. Serà un any també on retornaran molts herois com aquest, que jo crec que amb el trailer ja veureu qui és.
No creo en la magia, pero a lo largo de mi vida he visto cosas que no puedo explicar. Y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas, sino la intensidad con que lo hagas.
Quina va dir, veure...
No, clar.
No estic veient tan clar, no,
sí,
home.
Sí, Indiana Jones.
Faltava aquest trosset final.
Pell de gallina, Indiana Jones i el dial del destí, la cinquena pel·lícula, dirigeix James Mangold. L'Steven Spielberg, que al final va caure, va dir no acabo de veure-ho clar, i Harrison Ford sí que serà Indiana Jones un cop més, diuen que serà l'última vegada.
Home, és que a veure quants
ja
anys té.
80, tindrà 80 anys quan s'estrenarà la pel·lícula, ara mare té meva. 79. Sí, jo sí, si la meva pengués, hauríem 80 pel·lícules Indiana Jones, però al final ens hem de conformar amb 5, que també serà l'última pel·lícula de John Williams fent la música, i que el tràiler, almenys, si més no, ens va portar la sorpresa de que hi haurà moltes escenes on estarà rejuvenit per ordinador, Indiana Jones. Després veurem si és un viatge temporal o és un flashback, però realment ho clavava moltíssim. Està com, bueno, com a l'Indiana Jones de tota la vida, el Harrison Ford, i després, amb 80 anys, doncs encara se'l veu bastant bé, millor de forma que jo mateix. Vull dir que,
i per aquesta hi ha data?
Sí, el 30 de juny del 23, doncs anirem al cinema a veure Indiana Jones. També aquest any tornarà Tom Cruise fent d'Ethan Hawke a Missió Impossible, 14 de juliol. Sentència Mortal és el títol d'aquesta setena pel·lícula de la saga, que l'altre ja va fer un vídeo ensenyant el truc més espectacular de la història del cinema, saltant no sé quants metres amb una moto i a l'aire volant i caient-se amb un paracaïdes. Bueno, serà la típica pel·lícula que ens explicaran com mil vegades ha estat a punt de morir Tom Cruise. Yeah. Els fans de la ciència-ficció de grans alçades tindran Dune, la segona part. Recordeu que quan es va estrenar la primera, de fet, acabava molt al mig i és una pel·lícula gairebé partida en dues i tenim moltes ganes de veure com acaba la saga el 3 de novembre del 23. I els fans de Marvel, atenció, perquè serà un any bastant carregat a Ant-Man i l'Avispa, Quantumania, que és la tercera part d'Ant-Man, dintre del multivers i del món del Regne Quàntic, 17 de febrer, Guardians de la Galàxia, volumen 3.
17 de febrer, aquesta, per tant, la tenim molt a prop,
sí, sí. El 5 de maig, Guardians de la Galàxia, i de Marvels, torna a Capitana Marvel, el 28 de juliol. I també la pel·lícula animació, una de les millors, per mi, de la saga, Spider-Man cruzant el multiverso, segona part d'aquella pel·lícula que portava Spider-Man al multivers i, a més, treu un sistema d'animació increïble, diferents formats. És una pel·lícula fantàstica que té moltes ganes de la segona part.
Va, això perquè fa pel·lícules, però també ens vols parlar de sèries, sí, no? Perquè cada vegada més la gent està pendent de les sèries, no?
No ens les acabem mai. I comencem amb dues molt immediates, dues en les que arrencarem aquest gener. Les dues són del 15 i del 16 de gener. Comencem amb una de les grans apostes d'HBO Max, que espera... Doncs tenim una miqueta la successora de Joc de Trons, si més no en quant a fans, en quant a repercussió, en quant a pressupost. És The Last of Us, és l'adaptació d'un magnífic videojoc de PlayStation.
If you don't think there's hope for the world, why bother going on?
You haven't seen the world, so you don't know. Keep going for family.
De Last of Us, us dic, el videojoc és espectacular, també hi ha una segona part, se n'ha fa un any, dels millors de la història dels videojocs, i hi ha moltes ganes per veure el Pedro Pascal i la Bella Ramsey, dos actors que venen també del Joc de Trons, fent de la Joel i l'Eli, que són dos supervivents en un Estats Units post-apocalíptic.
T'anava a dir, per la gent que no sàpiga res del videojoc, situa'ns una mica.
Sí, totalment post-apocalíptica. En el joc et despertes com a Joel, en un món totalment desèrtic, tot està caigut, Nova York plena d'animals, la ciutat totes destrossades, i a partir d'intentar ajudar una noia que és la Ellie anirà intentant sobreviure, anar veient la resta de supervivents, anar veient les persones infectades al virus. Bé, al final estem en un gènere, seria molt post-apocalíptic, Walking Dead, és que tampoc vull detallar moltes coses de les sorpreses que hi ha, no a la trama, però
òbviament... Però que l'has vist ja?
No, el videojoc sí, el videojoc.
Ah, va.
I la sèrie
no,
m'arriba...
No, perquè com que a vegades teniu el privilegi de poder veure algunes sèries abans.
M'arriba demà, la sèrie.
Ah,
sí, que ja...
Per poc.
I això arribarà el 16 de gener a HBO, veurem què tal, perquè ja us dic que és una de les grans apostes, i el creador és el creador de Chernobyl, HBO Max, que vol començar fort aquest any. Els que comencen fort, que normalment dintre del sector de sèries espanyoles sempre es cullen temes que siguin certament polèmics o que hi hagi molta atracció, són A3Player Premium, que és la plataforma A3Media, l'Antena 3, que fan molt bones sèries espanyoles, fins fa poc, per exemple, La Ruta, acabat fa poquíssim, sobre La Ruta del Bacalao, i ara estrenaran el gener amb Cristo y Rey.
Yo soy una mujer libre y como cualquier mujer libre jamás me dejaría domar por ningún hombre.
Quiero quedar contigo para siempre.
Estamos viviendo un sueño.
Aún no lo entiende Marita, pero cuando alguien se casa es para toda la vida.
Què és Cristo y Rey? És Ángel Cristo i Barba de Rey, un biòpic sobre la relació, el matrimoni entre Ángel Cristo i Barba de Rey. En aquest cas, Belén Cuesta és Barba de Rey i Jaime Lorente és Ángel Cristo. He de dir que aquí, òbviament, Ángel Cristo ha sortit guanyant, no? Jaime Lorente, un d'aquests guaperes d'elite, que també ha sigut el Cid Campeador, ara és Ángel Cristo, i a més no han fet ni els trucatges del Hobbit per fer-ho més baixet, és tal qual així, tot guaperes, però... clar, són temes molt morbosos.
Però l'han caracteritzat una mica...
Sí, i el tràiler, si el veieu, té un look molt especial i, a més, són molt intel·ligents en acabar el tràiler amb Belén Cuesta com a Barba de Rei saludant el rei d'Espanya. Que segurament després no explicaran res nou ni tocaran el tema, però aquest morbo sempre són molt atents a 3Media Player, que... també estrenaran la pel·lícula i la sèrie de Nacho Vidal, també. Nacho serà una sèrie de la temporada... ja veus els temes que toquen a 3Player Premium, però si voleu altres tipus de sèries, sobretot aquest any ens portarà noms interessants com Masters of the Air, Spielberg i Tom Hanks. Al seu dia van produir una gran minissèrie de història que és Band of Brothers, Hermanos de Sangre, ambientada a la Segona Guerra Mundial. Després van fer una sèrie pseudo-sequela de Pacífic, ambientada al front del Pacífic, i ara Masters of the Air, que s'estrenarà a Apple TV Plus, ens portarà a la batalla aèria, no? Diguéssim, als pilots d'aquesta Segona Guerra Mundial. També HBO Max, The Idol, aquesta serà cap a finals d'any i jo crec que ho petarà bastant, és el creador d'Euphoria.
Ah.
Està creada també per The Weeknd, aquest raper molt conegut, i la Lily Rose Depp, que és la filla del Johnny Depp, com a protagonistes, i és una història d'un amor viscut d'una forma molt salvatge en el Hollywood actual, no? Vindrà a ser...
ara que has tret el tema
molta
de...
droga també i molta cosa, molt Euphoria.
D'Euphoria? Tindrem alguna novetat o no?
De moment no està anunciada la temporada, per tant, haurem de fer una miqueta de pausa d'Euphoria. També Berlín, el spin-off de La Casa de Papel, spin-off prequela, Netflix segurament ho petarà bastant amb això, com també El Cuerpo en Llamas, atenció, fans de Crims, el crim de la Guàrdia Urbana, en versió ficció, en aquest cas, Úrsula Corberó, King Gutiérrez, per tant, hi ha tots aquests temes que ja van saltant també cap a l'esfera Netflix i cap a l'esfera ficció. I els fans de Star Wars estaran també de nou en la bona aquest 2023, que ens arribarà la sèrie Ahsoka, que és una sèrie també dels creadors de Mandalorian, és un spin-off de Mandalorian, que ens porta el personatge de Ahsoka Tano, que és un dels més estimats, va sorgir a l'animació, i és la Rosario Dawson qui l'interpreta en aquesta sèrie. Per acabar, jo crec que hem de destacar Retorn, sèries molt interessants.
Això, és a dir, fins ara hem dit sèries, no? Estrenes.
Noves sèries.
I ara anem als que estem enganxats a algunes sèries i estem esperant que tornin.
Jo tinc ganes, i serà cap a finals d'any, ja us aviso, de tornar a escoltar aquesta cançó i tornar a posar-me en aquest món.
Sempre que sona...
Qui no reconegui Succession...
Fins a finals d'any, dius?
Sí, segurament últim trimestre de l'any, jo crec que cap a l'octubre, més o menys. Quarta temporada ja, d'aquesta guerra civil entre els Roy, no? I a veure qui guanyarà, com acabarà el tema. Jo crec que al final sempre
acaba guanyant, però...
Ja. Però encara Déu-n'hi-do... Haurà passat poc temps comparat amb el de la segona, la tercera,
sí,
que és la
sí.
Se'ns va fer terra entre la pandèmia i tot, però bé...
Tu dius que sempre guanya Logan, eh?
Sí, jo crec que sí. Jo, és que, a més, crec que li veig més raons. Al final, amb aquests fills que tens, és que millor que estigui ell que no la resta. Bé, també serà un any on tornarà True Detective. Atenció, la quarta temporada, Night Country, amb Jodie Foster com a principal protagonista. A veure què tal aquesta nova True Detective. També la tercera temporada de Mandalorian, segurament la sèrie més esperada també del món Star Wars. Ted Lasso, aquesta gran comèdia d'Apple TV Plus, també tindrà tercera temporada aquest 2022. Yellow Jackets, de Movistar Plus. Atenció, que això serà el març, el 26 de març, la primera temporada de les novetats més interessants del 22, tornarà aquest any, i també serà l'any del retorn de Loki a Disney Plus, la sèrie sobre aquest, el germà de Thor, i aquí ja, Anna, segurament parlant el seu dia, The Crown, la tercera, la sisena temporada.
Aquesta sí que és la
Netflix,
que...
cap a finals d'any, també ho tenim. Si no passa qualsevol cosa estranya a la família reial britànica, doncs sí que
això ja que ho deixin per la set, però de moment aquesta temporada 6 hem de veure també els escenaris que es van rodar aquí a Barcelona,
tant,
no?
Ja, això ho haurem d'esperar a finals d'any per veure-ho.
En fi, Guillem, gràcies per aquest repàs. Ja ens has posat deures, jo ja m'he estressat en totes les coses que tenim.
Exacte,
aniran arribant progressivament. Gràcies. Gràcies, Guillem. Fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Adéu.
Nosaltres ho anem deixant aquí. Abans, però, de donar pas al Tu diràs, Pep, de què parlarà de Malsort?
Doncs entrevistarà el president de la Societat Espanyola de Virologia, Albert Bosch.
Això serà demà. Recordeu, precisament, que demà no hi haurà, no ho sé, pel partit de setzens de final de la Copa del Rei entre l'Intercity Sant Joan i el Barça. Ara us deixem amb el Tu diràs. Fins dijous. Que vagi bé. Bona nit.